Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Interpretant magistralment dos personatges fracassats i vulnerables que intenten reconciliar-se amb si mateixos. En parlaven tots dos en declaracions a RAC1.
Creo que son dos perdedores de tomo y lomo y la fragilidad está también muy presente en el personaje de Colombo. Lo que pasa es que él tiene una fachada diferente a la de Mario y trata de huir de los problemas, ¿no?
Desde un papel de un vulnerable, una historia entrañable, bonita... És una pel·lícula especial per a mi, una pel·lícula que li vull tenir mucho cariño.
Avui el festival continua amb dos grans noms més del cinema espanyol, Carmen Machi i Antonio de la Torre. Tots es protagonitzen Tratamos demasiado bien a las mujeres, una comèdia negra ubicada en la postguerra i dirigida per la debutant basca Clara Bilbao.
Les 9 del matí, més coses. Guillem Gisbert reconeix que tot i el bon moment que viu a la seva carrera en solitari, troba a faltar els companys de Manel.
Permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit...
El qui és cantant de Manel, de la banda, acaba de llançar el primer disc com a Guillem Gisbert, que es diu Balla a la Masurca, però ahir explicava en una entrevista aquí al programa que enyora la manera de treballar que teníem la resta del grup.
En el cas aquest de la part aquesta més de la composició, és això, trobes a faltar la companyia, trobes a faltar les bromes, trobes a faltar determinats tons que la banda genera que són una mica diferents, els que puguin passar només per un cervell...
Però també va admetre que la nova etapa no té res a veure amb el grup perquè hi ha moltes coses del conjunt que no el defineixen.
Quina és aquesta part dels defectes que acabarà aflorant? Home, jo més o menys tinc una lleugera idea de quins són i suposo que tinc una baralla perquè no acabin de sortir. No te'ls diré ara. I...
No preguntis, no?
No, però sí que sé... sí que sé com hi ha hagut moltes coses que tenien a veure amb Manel no tenien a veure amb mi.
Però atenció al moment anècdota, la confessió que va deixar a Guillem Gisbert. Tot ve arran d'una de les noves cançons que es diu Estudiantina.
És una terrassa de mar on es va conèixer.
Com sentiu de fons, la música és com de la tuna. És el mateix aire que hi ha a les tunes. Doncs bé, va reconèixer que s'ha plantejat comprar-se un vestit de tuno.
He buscat disfresses de tunero per Google. El que passa que, no, que les he buscat però no les he adquirit.
No les he adquirit, i li vaig preguntar si en algun concert sortiria. De moment està descartant-ho, però sempre és això de moment. Bé, pel que fa a l'agenda de concerts del dia, avui segon concert de Sergio Dalma a Barcelona. El de Sabadell, com sabeu, de les veus més característiques del país, immers en una nova gira per tot l'estat per presentar l'últim disc, actua a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. Mentrestant, a l'Hospitalet, hi actua Liuba Maria Hevia.
Dentro de esta casa hay tantos besos que te debo.
Liuba Maria Hevia, la cantautora de l'Havana, és un dels noms més destacats de la nova trova cubana i que actua al Barna Sants, a l'Auditori Barrades de l'Hospitalet. Canvi d'estil, també actuen avui Inventors. Inventors. El grup de Balanes, que llueix influències com Nirvana, Kings of Leon i Foo Fighters. Es diuen Inventors. Vaja, també suposo que si volen fer carrera internacional es poden dir Inventors. A la sala Rasmatàs seran avui. I acabem amb la clausura del Festival Hivernacle de Vilafranca. Que anirà a càrrec d'Erin Ibin, que hi posarà el seu toc d'indie pop suau, orgànic. El festival serà al claustre dels Trinitaris de Vilafranca. I a les 9 i 3 minuts ja hem repassat Quim Salvador, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
El polèmic empat a 2 del València i el Madrid a Mestalla, els partits que juguen avui al Girona a Mallorca i al Barça-Bilbao. Què més tenim a primera?
A les 2, Villarreal-Granada i a un quart de 5, Atlètic de Madrid-Betis. Resultats d'ahir, Getafe 3, Las Palmas 3, Sevilla 3, Real Societat 2 i Rayo 1, Cádiz 1.
I a segona, l'Espanyol, que no va passar de l'empat a 0 contra l'Osca i podria perdre la segona posició.
Els blanquiblaus van mereixer més, però la manca d'encert en els últims metres i les aturades del porter visitant Álvaro Fernández van evitar el gol perico. L'entrenador Luis Miguel Ramis va definir l'empat com un típic partit de segona divisió.
Bueno, un partido de segunda división en el que, bueno, hemos intentado, sabíamos que iba a ser cerrado porque ellos iban a proponer que fuera cerrado. Tan cerrado como que no han tenido ninguna situación de gol en todo el partido, lo cual es bastante difícil de encontrar.
L'Espanyol s'ha llevat segon a 2 punts del líder, que és el Leganés, però avui podria acabar tercer. El Leganés juga a casa contra l'Eibar, que és el tercer classificat. Si l'Eibar guanya el partit, passarà els pericos a la classificació.
I mentrestant, en futbol internacional, hi ha 2 partits destacats a Itàlia i Anglaterra.
A Itàlia, el Nàpols, que és el rival del Barça als vuitens de la Champions, rep la Juventus, que és la segona de la sèrie a 9:15. I tenim derbi de Manchester, Anglaterra, City United a 5:15. Els de Guardiola no poden fallar si es volen mantenir a només un punt del liderat del Liverpool a la Premier. Ahir el Liverpool va patir per superar 0-1 al Nottingham Forest.
I en plana poliesportiva, protagonisme per la Fórmula 1 amb victòria de Max Verstappen en la primera cursa de l'any.
El campió neerlandès ha començat el 2024 amb la mateixa superioritat que va exhibir l'any passat, guanyant el Gran Premi de Bahrein amb molt de marge per davant del seu company de Red Bull Sergio Pérez, i el madrileny Carlos Sainz en Ferrari va pujar al tercer graó del podi després de superar el seu company Charles Leclerc. Fernando Alonso va acabar 9è. El català Pepe Martí ha tingut un debut brillant a la Fórmula 2 amb doble podi, tercer divendres a l'esprint i segon ahir a la cursa. És segon també al campionat.
I en bàsquet, Ricky Rubio torna a jugar avui amb el Barça, aquest cop la reestrena a l'ACB.
Serà 7:15 al Palau Blaugrana contra el Saragossa, també jugarà avui el Girona, rebrà a 1:15 l'Obradoiro. Ahir, victòria del Joventut, 6ª consecutiva a la Lliga, 78-70 sobre Breogán a l'Olímpic. Els vertinegres agafen embranzida de cara als vuitens de final de l'Eurocup, que jugaran dimarts a Alemanya contra l'Ulm, i derrota del Manresa, 83-88 a casa contra el Múrcia, un resultat que els treu de la zona de play-off. A la Lliga femenina, derrota també de l'Uni Girona a València contra el líder, 74-52, en protesta de l'equip gironí per haver hagut de jugar menys de 48 hores després de certificar a Istanbul la classificació per les semifinals de l'Eurocup. La jugadora Laura Penya es va negar a contestar l'habitual entrevista de Teledeporte quan televisa els partits en directe. També ahir a la Lliga Femenina, triomf de mèrit del Cadí la Seu contra l'Araski, 89-83, i avui jugarà el Barça Sant Feliueng, rep a 6:45 l'Espart Gran Canària. Notícia d'última hora a l'NBA, LeBron James s'ha convertit aquesta matinada en el primer jugador que supera els 40.000 punts a la Lliga regular, amb els 26 que ha notat a la derrota, això sí, dels Lakers contra els Nuggets per 124-114.
I atenció a l'exhibició d'avui, perquè avui en tennis Rafa Nadal i Carlos Alcaraz juguen un partit d'exhibició que es veurà en directe per Netflix.
Sí, jugaran a Las Vegas a partir de 9:15 de la nit, hora d'aquí. Serà la primera vegada que Netflix emetrà tennis en directe, un esdeveniment en què no hi faltaran celebritats del món de l'esport: André Agassi, Pau Gasol, Ona Carbonell, Colin Kaepernick i altres jugadors de futbol americà. Ni de l'espectacle estan convidats els actors Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas o Charlize Theron. Esportivament, serà el quart partit entre Nadal i Alcaraz. Domina de moment el mallorquí per 2-3-1 i els servirà tots dos de preparació pel torneig d'Indian Wells. Nadal no juga des del 5 de gener, quarts de final del torneig de Brisbane. Després ha estat lesionat.
Les 9:07, gràcies Quim, fins ara.
Bon dia.
Pluja de 20 litros que caigui tranquil·lament a sobre el territori no genera ni un litro d'aigua en el riu actualment, perquè tenim totes aquestes grans biomasses de boscos, no?
Aquesta nova etapa és una etapa en què haurem d'aprendre a no posar la lluita antirepressiva com a la prioritat. Mireu què us dic.
Els comuns, si voten que no en aquest pressupost, estaran votant que sí a continuar les retallades que Convergència i Unió va fer fa 10 anys.
Del mismo modo que digo que no creo que él sea un político corrupto, lo tendría que ver para creérmelo. Sí, creo que hay una responsabilidad política.
Después de dos goles contra, hemos conseguido llegar y al final no hemos podido porque no han dejado.
Para mí, desde luego, es más importante que el 23F.
Se quebraron muchas cosas este día.
Ahí empezó el germen de no nos representan.
Ha dejado heridas muy grandes.
Hay burbujas en la sociedad que no quieren saber la verdad.
Yo creo que la España de hoy no se puede entender sin el 11M.
Estoy en alto, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
¿Qué le pasó en 5 minutos? 10 bombas, más o menos, ¿no?
Empezaron a sonar los teléfonos de toda la redacción. ¡Una bomba! ¡El tren!
Parece que...
Les 9:09, el que estem sentint ara ja són les veus d'alguns dels protagonistes del programa de l'Évole, que serà aquesta nit al vespre, recordant els 20 anys de l'11M i de tota la gestió periodística que es va fer d'aquella... Bueno, periodística i política, d'aquella situació, d'aquells atemptats terribles als trens de Totxa de Madrid. Avui que ens acompanyen... Hola, Carles Fernández, bon dia.
Què tal, bon dia.
Plou gaire o no?
Avui plou.
Sí, eh?
Avui el Martí...
Sí, el Martí ha arribat. Hola, Martí, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Ja ho he dit abans, quan un meteoròleg arriba a una redacció somrient, ja dius, ai, que tenim liu.
Plou, neva, tot.
Les estem passant maldades i...
Sí, no, i això és veritat.
I quan hi ha un canvi així, amb pluja, més enllà de la neu, que ha regat també moltes comarques, dius, aviam, no sortirem de...
Espera, que saludo la resta, Ivan Guera, bon dia, hola Sara González, bon dia, hola Milagros Pérez Oliva, bon dia.
Jo fa anys, i no ho recordo, que no podia venir a la tertúlia amb moto.
Anys, oi? Fa. Que havies de deixar la moto a casa,
sí.
Eh?
Sí, no ho recordo. Ja està.
No, és
avui,
veritat.
Anys, aquí anys. A Barcelona almenys plou ara generosament, sí, durant la nit, és fantàstic.
Bé, el més significatiu és que, Martí, més enllà de les pluges que han anat regant al país i que continuen fent-ho, com es demostra ara a la ciutat de Barcelona, que no deu ser l'únic lloc on plou intensament, són les nevades a cotes baixes, no sé si fins a cert punt inesperades, no?, que fos d'aquesta manera, i que continuessin encara ben bé una horeta més, pot ser que encara continuïn fent-ho. Ho estan fent encara en aquelles zones que ens deies, a Vic, a Osona, o no?
No, ja es va aturant, ja es va aturant, de moment amb puntualitat, sí, cap a un quart de deu ja va parant de nevar en aquestes comarques interiors, a partir dels 500-600 metres ha nevat, sobretot Lluçanès, Moianès, Osona, interior de la selva. Aquesta seria la zona més afectada per aquesta nevada, que ha deixat, doncs, fins a 5-6 centímetres de neu, per exemple, a Taradell, però també un gruix considerable a Viladrau, a Ceba, fins i tot a Moià, la mateixa capital del Moianès, també ha agafat una mica, a Collsuspina una mica més amunt també, a la mateixa ciutat de Vic s'ha vist nevar, no ens consta que hagi acabat agafant allò pròpiament dit, però
havia fet temps que no, ara, sí, que no nevava,
sí,
a Vic.
Sí, sí, una bona enfarinada a punts alts d'Osona, sobretot a muntanyes, doncs, Bellmunt, Cabrera, Puigcalm, el gruix més considerable, el Montseny. S'hi pot haver acumulat molta neu al cim del Montseny, tant al Turó de l'Home com les Agudes Matagalls. Una bona nevada, molt bona pluja, perquè han caigut més de 40 litres en alguns punts de l'Empordà. Recordem que ja fa uns dies va ploure molt bé en aquesta zona del nord-est de Catalunya. Avui ha tornat a ploure, capçalera de la Muga, una zona molt castigada per la sequera, pantada d'Arnius, Boadella, per tant, molt bones notícies. Però insistim, és una nevada que ja està marxant. De fet, ara plou amb ganes a Barcelona. Al voltant de la ciutat de Barcelona estan marxant ja aquests ruixats mar endins, Maresme, Baix Llobregat. Ens deien que ha nevat una mica a Begues, a les cotes de 550-600, aproximadament a Begues, al Baix Llobregat. També al monestir de Montserrat, un despertar de diumenge molt dolç, ens enviaven una imatge molt bonica,
sí,
del monestir, de la plaça, amb aquesta nevada. Però vaja, la nevada considerable al Prepirineu, estacions d'esquí com Masella, la Molina, el Port del Comte, Tuixent, l'Avança, doncs han rebut una bona nevada per poder treballar, per poder gaudir d'aquesta recta final de la temporada, i ara ja tot plegat acaba, queda una hora de pluja com a molt, marxen aquests ruixats i de cop, com un mitjó, canviarà el temps, començarà a entrar molt fort el vent de mestral a les comarques del sud, Ebre, Camp de Tarragona, també al sud de Lleida, la tramuntana ja molt fort de l'Empordà ha superat els 120 km per hora a Portbou. És un dia molt delicat per fer alta muntanya al Pirineu, perquè està a vent i torb combinat amb aquesta neu caiguda i amb temperatures que ara mateix marquen 12 sota 0 a la Tossa d'Alt, pràcticament 12 sota 0 al capdamunt de l'estació de Masella i la Molina, per tant no és un dia allò per sortir fora pista si no dominem moltíssim o aventurar-nos a fer excursions, i pendent sobretot de les ventades que s'han de mantenir a les comarques del sud, al Pirineu, Prepirineu, per tot plegat hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, també a l'estat de la mar, si ens acostem a Espigons, compte les platges perquè trenquen bé les onades.
Dèiem a primera hora que totes aquestes nevades en circumstàncies i en posicions que no són habituals podien complicar el trànsit i que podien complicar la mobilitat. És cert que hi ha circulació intensa a la 2, però té a veure amb els talls a Tàrrega dels últims dies dels pagesos, però hi ha moltes zones del país on les cadenes ja són obligatòries, sobretot estem parlant del Pirineu, de l'Àneu, a la Vall d'Avui, a Bossòst, etc, etc. Però també hi ha altres carreteres on hi ha advertències de neu. Ho deia a Mata de Pere, la BB-1221 s'advertia que durant un quilòmetre hi havia neu o gel a la carretera, per tant, compte la circular-hi allà. A la C-25, a Sant Julià de Vilatorta i Arbúcies, hi ha un carril tallat precisament per la neu i pel gel. A la C-25 també s'han adornit Ormort, a Girona, hi ha prohibició de determinats vehicles d'una amplada de més de 4 metres perquè efectivament hi ha aquesta situació. Hi ha d'altres llocs, a Tarragona, a Ulldemolins, a Arbolí, a Vilaplana, a Cornudella de Montsant, a Prades, efectivament, que és on ha nevat, també hi ha algunes dificultats o unes advertències per part de trànsit de, en aquest cas, de neu. Però la incidència potser més significativa del dia pel que fa a la mobilitat és la, aquesta esllavissada que hi ha hagut i que afecta la R4 de Rodalies. Hi ha hagut una esllavissada entre les estacions de Vacarisses i Castellbell i el Vilar. Una esllavissada que ha provocat un descarrilament parcial, podríem dir lleu, sembla, del primer vagó d'un tren. És cert que és diumenge i era molt d'hora al matí, per tant hi havia pocs passatgers, 37 que eren al tren, però sembla que no n'hi ha cap de ferit. A hores d'ara han de veure si els traslladen d'aquest tren. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí, sempre és vaja, una garantia poder-lo saludar, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona. Antonio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què ha passat?
El Contudelles, cap a les 7:45, una esllavissada de pedres, ha provocat la sortida del primer eix, del primer cotxe d'un tren de rodalia de la línia R4 entre Castell i el Vilar i Vacarisses. Anaven 37 viatgers, no s'han registrat els ferits. Aquests viatgers el que han fet és enviar un tren per posar-lo en paral·lel i ara fa 5 minuts s'acaben de transbordar i d'aquesta manera podran continuar el seu desplaçament fins a destinació.
Si han sortit del tren ja, els passatgers, Antonio?
Sí, s'han transbordat, es posen passarel·les d'intercomunicació i ja surten d'allà. Un cop ja han sortit ja poden continuar amb l'altre tren fins a destinació.
O sigui, calculem que si la situació d'aquesta esllavissada s'ha produït cap a 3:45 del matí, deuen haver estat una hora i mitja aproximadament dins del tren, aquests 37 passatgers,
sí, una hora i escaig, en tot moment informats per part del nostre personal, que s'ha preocupat de la situació de tots els viatgers que anaven en aquest tren, i paral·lelament estaven treballant nosaltres per enviar un tren en paral·lel per poder transbordar-los i que poguessin continuar el seu desplaçament.
Confirmes que no hi ha ferits, que sapiguem, a aquesta hora?
En principi, la interventora que anava al tren ens ha comunicat això, que entre els viatgers no hi ha ferits, tenint en compte que ha estat la sortida del primer vagó, i ara, en quant a la circulació, circularà per via única en aquest tram, afectarà sobretot els trens en origen o destinació a Manresa, entre Terrassa i Barcelona, i Barcelona cap a Martorell. El que fem és reprogramar el servei, d'aquesta manera limitem l'afectació i perjudiquem o provoquem les més molèsties possibles als viatgers.
Ho dic perquè a vegades quan parlem d'esllavissades i descarrilaments en trens ens pot venir al cap altres accidents que més avant van acabar amb víctimes mortals. En aquell cas va ser la R4, crec que va ser el 2018, en aquest cas on va ser? Espera't, que ara no recordo.
Vacarisses.
A Vacarisses, sí, exacte, a Vacarisses. Res a veure amb allò, estem parlant d'un descarrilament del primer eix del primer vagó,
exacte, una incidència, tot i que no ens agradaria que no s'agrada que passi, una incidència lleu, que cap viatger ha patit de ferides i ja els viatgers estan en camí de la seva destinació un altre temps.
Entenem que té a veure amb les pluges, aquestes llavissades, o és d'hora per saber-ho, això?
La causa s'ha de determinar. La preocupació quan passa una cosa d'aquestes són els viatgers que van al tren, que no hi hagi ferits, i transbordar-los a partir d'aquí, tècnics de Renfe i Adif, a treballar per retirar el tren, per veure quines causes han provocat aquesta incidència i recuperar la circulació per les dues vies el més aviat possible.
Val, quan creieu que recuperarà la circulació i quines incidències té això ara al trànsit de la R4 o d'altres que siguin en paral·lel a la R4?
Sí, bàsicament afectarà, com et deia, el tram Terrassa-Manresa, perquè entre Terrassa i Barcelona el farem és reprogramar els serveis per tal de que no hi hagi pràcticament afectació per aquests viatgers. En quant a previsió encara no puc donar, com deia, la preocupació han estat els viatgers. Ara quan ja es comenci a treballar, els tècnics podran donar una previsió de restablement.
Ens parla d'afectacions de R12 també, o no?
Sí, la R12 també és una línia amb menys freqüència, que també passa per aquest tram i es pot veure afectada, però al poder passar en via única, l'afectació serà menor.
Com sempre, un plaer. Gràcies, Antonio Carmona. Fins ara.
A vosaltres.
9:18, doncs bé, aquesta incidència a Rodalies, òbviament no podem treure en conclusions, però vaja, coincidint amb una pluja en un tram on precisament hi ha tots aquests talusos i en zones de moviment de terres i que es produeixen esllavissades a vegades, tot i que s'ha fet feina, es podria segurament concloure que les pluges hi han tingut alguna cosa a veure en les últimes hores. Martí, dèiem, ara la situació és que comença a remetre la nevada, que ha agafat amb el peu canviat a molta gent. Hi havia molta gent que ens enviava missatges aquest matí amb fotografies, amb vídeos des de diversos punts del país dient, mira, està nevant, o no s'ho esperaven, tenint en compte, jo crec, que els antecedents d'aquest mes de gener i aquest mes de febrer, que pràcticament ha sigut com si no haguessin passat un hivern, no?
Sí, ha sigut una nevada una mica inesperada per moltes persones, potser allò que sí, que les previsions ens ho marquen, però ens ho hem de creure o no, perquè realment l'hivern que estem tenint no està sent hivern i està fent de gener 3 de març, que de vegades les coses van així amb meteorologia. Mira, ara miràvem 8-9 litres per metre quadrat a Vacarisses, per tant, 9 litres per metre quadrat amb una pluja molt modesta en aquesta zona. Ja s'estan retirant, ara mateix un plou més a la ciutat de Barcelona i als voltants, al Maresme també encara una pluja ben alegre, però li queda res, una hora i mitja, i després ja començarà a entrar el vent, s'emportarà tot, quedarà un dia molt assolellat a moltes comarques. Serà estrany que a la tarda ens porti un cel radiant.
No, és veritat, perquè ara estem mirant per la finestra i dius, això no s'arregla.
En un parell d'hores ja us ho... Sí, ja us ho podem assegurar.
Ja us ho arreglo.
És així, en Sant Martí.
No, i estem pendents també de les carreteres. Compte encara si heu d'anar cap al Montseny, per exemple, perquè la zona de la C25, C17, la C17 ara ja no, ens consta que la zona de Centelles estona, doncs ha agafat una estona la neu, però ja es pot circular sense problemes, però la C25 sí que la zona d'Espinelves, Viladrau, Sant Hilari, Sacalm, aquesta zona de les Guilleries Montseny, compta, fins i tot els mateixos pobles.
No cal que tothom pugi a veure la neu a Santa Fe, no cal.
Hi ha molts llocs que ha nevat de Catalunya, no cal anar al Montseny.
No cal que tothom vagi a veure
la neu. A la Mola, ha nevat a la Mola, ha nevat a Montserrat. Per tant, escolta, tenim molts llocs també, recordem, ha nevat a la zona d'Altiplà Central, entre la Conca, la Noia, a la Baixa Segarra, fins i tot a la Panadella, i també a les muntanyes del sud, cap a Prades, una bona emblanquinada, 11 centímetres de neu a Prades, també una mica de neu als ports, zones de muntanya a l'interior de Tarragona i l'Ebre més acostumades, però bé, aquests pobles alts, doncs avui amb aquesta postal de diumenge ben bonica.
Com d'útil és això que ha passat aquestes últimes 24 hores, o últimes 12, vaja?
A veure, evidentment, millor això que res, però, clar, ara ho parlàvem amb alguns companys a la redacció. Aquesta aigua, clar, al final se la queda tot al bosc, perquè el bosc necessita tota aquesta aigua, viu d'això, perquè està tan assegregat, hi ha una escassetat hídrica tan marcada, que necessitaríem 60, 80, 100 litres per metre quadrat, perquè després, un cop el bosc ja en tingui prou, diguem, sí, ja hagi begut...
Si hagi begut,
diu, escolta, ja veureu els demés, i després sí que ja fluiria cap als rius i els embassaments. Per tant, si ha plogut una regada, que això, 20-40 litres per metre quadrat, a l'Empordà ja va ploure l'altre dia, per tant, al cap de pocs dies ha tornat a ploure, allà sí que doncs, alguns torrents, alguns riurols, algunes fonts, potser van reviscolant, però la resta del país, aquests 10, 20, 25 litres per metre quadrat, s'aixugaran molt ràpid, també tenint en compte el vent que farà. Per tant, millor això que res, però esperem que el març ens porti més pluja. A veure aquest canvi de temps que ahir comentàvem de cara a divendres i dissabte.
Sí, perquè ara això s'acaba avui, tot i que hem d'estar pendents del vent, torno a dir, avui és que sembla que tinguem de tot, però vaja, ha plogut, ha nevat, farà vent i farà sol.
I hi haurà mala mar.
Hi haurà mala mar, però vull dir, la precaució habitual també, perquè en aquestes zones on bufarà fort, quan diem bufar fort, de quina intensitat parlem?
Doncs fins a més de 120 km per hora a l'Empordà, a la zona de Cap de Creus, aquí, un cop ja ha superat aquesta velocitat de més de 100 km per hora, però també el mestral al sud, entre el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, està bufant amb molta força, i als cims del Pirineu. Tenim algunes imatges, per exemple, de la carretera que puja a Vallter des de Setcases, que està aixecant tota la neu, és un vent, un torb molt encès, la combinació del vent i la neu dona lloc al fenomen del torb a les cotes altes del Pirineu, amb temperatures rigoroses, de 5 a 10, 12 sota 0, a cotes de 2.000 metres, per tant, precaució.
I això s'acaba, i la setmana que ve pot venir de nou ruixats importants o no?
A veure, al final de la setmana.
Final de setmana, sí.
Demà ens creu un front a últimes hores, pot deixar alguna nevadeta al Pirineu, serà un dia amb sol al matí i a la tarda s'ennuvolarà, però pocs canvis. Dimarts, dimecres, no s'acaba de definir, per tant, un cel mig ennuvolat, però moltes estones de sol, i a veure si entre divendres i el cap de setmana podria reactivar-se i tornaria a venir una pertorbació més activa, potser semblant a la que hem tingut, o més, i a veure si ens porta aigua, perquè de moment els mapes pel març no són pessimistes.
A veure si el mes de març,
amb aquesta notícia, bé.
Març, abril i maig, que serien tres dels mesos així més plujosos, a veure si ajuda, perquè la situació no és fàcil.
Veure,
gràcies, Martí.
A vosaltres,
tota aquella gent, vaja, és gairebé ideal, la situació, perquè molta gent s'està llevant a aquesta hora i haurà vist algunes volves, però ara ja, noi, el diumenge queda perfecte per fer tot tipus d'activitats. Sobre això que deia el Martí, molt interessant, perquè ho explicàvem aquest matí, que hi ha molts experts que ja estan demanant, i això, el Carles, és un tema que també l'obsessiona, que es gestioni el bosc, i això vol dir, bàsicament, eliminar àrees de bosc. És a dir, el país ha anat creixent en bosc, i això, el consum hídric que té, és enorme. Ens ho deia també el Narcís Prat. Clar, la majoria de les pluges d'aquests dies, doncs va, cauen al bosc, no arriben als embassaments, i això vol dir que no ens arriben fins a nosaltres, no? Però això ja no només per la sequera, sinó en general per la gestió forestal dels pròxims mesos també, de com vinguin les èpoques d'incendis, perquè amb aquesta sequera, i també ho he explicat abans, ja els bombers estan preocupats perquè ja els mitjans aeris només poden treure aigua ara mateix d'un embassament, que és el de Sant Ponç i de l'estany de Banyoles, però la resta d'embassaments no són hàbils perquè hi passi un hidroavió i s'emporti, o un helicòpter i s'emporti aigua.
Cada any guanyem milers d'hectàrees, cada any. I llavors aquests milers d'hectàrees no es gestionen, però gestionar vol dir que algú s'ha de guanyar la vida allà, eh?
No, està
clar. Clar, perquè ara el que no es pot pensar és que ara ens posarem
amb la motosserra a arrasar res.
De posar a netejar boscos indiscriminadament i en general qui es neteja com, quin costa això, etc. Però és veritat que d'altra banda també els boscos capturen CO2.
Sí, totalment.
I llavors però, això també, no, també és un factor. Però
massa, no? És útil, però
la massa verda...
La gestió jo crec que passa per aclarir boscos, molt. Aclarir-los i aprofitar la fusta.
Clar, però per fer això...
Indústria.
O sigui, algú s'ha de guanyar la vida. Clar. I llavors, per això tenim tips de sentir els propietaris forestals, les empreses que tenen... diguem que amb la fusta doncs fan negoci, en el sentit de que fan fusta per construcció, laminada, que fan mil i un productes, no? Que diuen, ara agafo tota la normativa que hi ha i dels 12 mesos que té l'any, si aplico tota la normativa puc treballar a bosc 4 mesos. Diu, llavors jo no em surt rendible treballar a Catalunya al bosc.
La qüestió és que és un tema recurrent,
perquè llavors què faig?
Com una bola de neu.
Llavors faig on te compren molta de la fusta amb la que es construeix a Catalunya, ja. D'on prové? D'Àustria, sí. Del País Basc, per exemple, del País Basc, que de Portugal. Per què? Doncs perquè com la indústria de la fusta es considera una indústria, i com que és una indústria, doncs té una normativa adaptada, etc. Però qui és? Diguem, poses la normativa, diguem, de protecció dels animals, la normativa dels incendis, més la normativa d'una altra part. Vas posant normatives una al damunt de l'altra i al final, i això es pot comentar amb qualsevol de les persones, no?, que es volen dedicar a això, i no, com que són tan pocs dies al cap de l'any els que puc dedicar-me al bosc, no em surt a compte, llavors la compro fora. Entrar a bosc s'ha de poder entrar amb una pista forestal adequada, sí, amb una maquinària adequada, amb una maquinària que sigui gran. Els mateixos bombers estan tips de dir-ho, no, necessiten una pista forestal on es pugui entrar amb els camions i els camions puguin fer la volta. El que no pot ser és una pista forestal. Llavors què fan? No entren. I clar, doncs, però com que la imatge de una màquina, diguem, això s'ha d'automatitzar, o sigui, suposo que ningú té al cap que gestionar el bosc és entrar unes persones amb una destral i tallar-ho, i mica en mica això s'ha d'automatitzar, sempre és una màquina que és de grans dimensions, que és automatitzada, que agafa i que gestiona, diguem, i que fa la cosa industrial. Llavors això necessita espai. Com que aquella màquina és en aquell moment, i aquell moment fixa, és molt fàcil de manipular aquella imatge i dir s'està arrasant el bosc, perquè és molt fàcil en aquell moment estricte de fer això, doncs és molt fàcil fer tuits. És molt fàcil fer tuits.
Bueno, però a les regions, als llocs on Espanya es gestiona el bosc i que es fan plantacions, els propietaris fan plantacions de dir, doncs d'aquí 25 anys faré una tala d'aquesta àrea, d'aquesta altra, està tot molt planificat. Ningú se planteja fer tuits d'això.
Ja, però...
perquè ja sabem que un bosc, quan ha arribat a la maduresa, lo millor és explotar-lo i deixar que creixi el bosc després i d'aquí a 15 anys un altre i així.
Ja, per això la gent del Centre Tecnològic i l'amic
Trasovares
ho expliquen molt bé.
Sí.
I l'amic Martí Boada, que és el gran, no?
De Sant Celoni.
El gran mediambientalista, que en sap molt, té una frase molt xula que diu: tot això que sempre diem, aquests boscos de Finlàndia i de Suècia que són tan meravellosos i tal, diu, allò no són boscos, diu, allò són taburets de l'Ikea plantats.
Que bo. Diu, ja tenen propietari gairebé.
Diu, perquè allò són monoespècies. Allà no hi ha biodiversitat, sí, sí, o hi ha molt poca diversitat, perquè com que tot el que està plantat
és un camp de cultiu,
és de la mateixa espècie, sí, llavors viu qui pot viure d'aquella espècie,
després,
no d'altres.
Aquí tenim molt bosques de plantació de fa bastants anys, que estan molt espessos, molt, i és d'un pi que no fa res tampoc, perquè com que n'hi ha tants, no s'han fet les clarides que s'havien de fer, doncs clar, són tots molt petits, i per l'explotació també és una mica més.
Gairebé... no serveix per res un pi que no creix.
Gairebé 2:15 del matí. Què heu vist que us han portat? No sabien res d'això. Sabeu quin dia és avui o no? Avui... Ui, quina cara feu, de veritat, no us heu enterat de quin dia és avui? És Sant Madí, avui.
Clar,
avui és Sant Madí, avui és dia de cercaviles pels carrers, a les places de Gràcia, al Carmel.
I pensava que havíem tornat a Reis.
Sarrià, Sant Gervasi, tot això, dia de cavalls, de carruatges i tot això. Bé, també és el dia del típic tortell de Sant Madí, que és el que us han portat avui. Tenim la taula, la fa una pastisseria de Gràcia centenària, que és la pastisseria Montserrat, del carrer Torrent de l'Olla. Tortell, ens han portat de brioix farcit amb massa pa, i que porta fava...
Ah, veus?
Sí. Jo t'anava a preguntar quina diferència hi ha amb el de Reis, perquè bueno, sembla molt...
Que no hi ha corona. Sí.
No hi ha corona, efectivament. Exacte. Hi ha fava i sorpresa. O sigui, pot ser que us toqui alguna cosa. No sé si un animal, algun ruc...
És com el de...
Alguna cosa.
No, hauríem de veure la tradició d'on ve de la fava, no?
Bueno, hauríem de mirar-ho, això. Sí. 9:15 del matí, doncs bé, mentre us deixo... minutet i mig perquè tasteu una mica. De seguida parlarem d'aquesta llei d'amnistia, abans que vingui l'Evole d'aquí a mitja horeta, d'aquesta llei d'amnistia que sembla que està a punt de caure, sembla.
A veure,
al forn del tortell. Fins que no estigui signat, em sembla que això no es pot cantar victòria a ningú. 9:15, ara de seguida en parlem.
RAC 1 RAC 1 Cada matí, el món et desperta.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.
Cada matí, el món t'informa.
Abans, els apunts imprescindibles per anar pel món.
I avui canvia el temps, baixen les temperatures i...
Pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals.
Cada matí, el món és allà on passen les coses.
Gordo, tenim la sentència d'Alves. Marc Puyato.
Sí, ja ho tenim. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves.
Cada matí, el món t'acompanya.
Ole, Cristina Puig. Puig. Ui, Puig!
El diàleg va.
El món a RAC 1, el programa de ràdio més escoltat de Catalunya. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté. RAC 1, tots som 1.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC 1 i a rac1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via rac1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos.
rac1.cat.
És fàcil.
És el moment de fer la preinscripció escolar per al curs 2024-2025. A Catalunya construïm el futur dels nostres infants en una escola inclusiva, de qualitat i amb igualtat d'oportunitats per a tothom. Podeu presentar la vostra sol·licitud del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària i del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Fem l'escola que volem. Trobareu tota la informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com
Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 presenta... Viatge bé, amb Esther Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda, el Viatge bé visita una destinació de compres única.
A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret de Catalunya idoni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes de moda i gastronomia, algunes de les més de 150 millors marques nacionals i internacionals, i per descomptat, experiències turístiques de la zona perfectes per aquests dies.
El dissabte 9 de març, Viatge bé des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village, de 3 a 4 de la tarda, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 i 35 minuts. Bueno, ara de seguida vindrà l'Evole, i he de dir que he vist el programa doble, i he desbloquejat molts records de fa 20 anys que no recordava, eh? Després ho comentarem, del que va ser l'11M, els atemptats, però el més important, el 12M, el 13M i el 14M, no? El dia de les eleccions. Perquè vull recordar, per la gent que no hi era o no tenia consciència, o ja no se'n recorda, que l'11 de març es va produir aquell atemptat de Totxa, 3 dies de les eleccions generals espanyoles, amb Aznar de president i amb Zapatero intentant arribar a la Moncloa. Bé, després en parlem. Però abans, vull dir que algunes coses de les crispacions que hi ha entre PP i PSOE probablement neixen a aquell entorn de l'11 al 14 de març. Bé, llei d'amnistia. Els silencis, quan es produeixen...
Parlen.
Parlen molt, eh? Fan molt soroll els silencis. I tens la impressió que des de fa 24-48 hores hi ha molta gent callada. I molta gent que li preguntes i no respon. I molta gent que no agafaria el telèfon. I penses, ai, encara queden dies, fins dijous, encara pot passar alguna cosa. Però ahir vam sentir Carles Puigdemont, va fer aquesta frase, que no sé si és sobreinterpretar-ho o no, però quan parla de nova etapa, sembla que hi ha una mena de llum verda, fumata blanca, això ho tenim, o estem a punt de tenir-ho. Sara, com ho has llegit tu?
Sí, no és només que parlés de nova etapa, sinó que va haver-hi altres elements pels quals Carles Puigdemont va donar per fet que hi haurà amnistia, no? Va dir que ve una nova etapa on no serà una prioritat la lluita antirepressiva, on s'ha de passar de les lamentacions i el derrotisme a la confrontació, on s'ha de mirar més a l'interior que a l'exterior, referint-se al paper que havia de jugar el Consell de la República. Recordem que Carles Puigdemont no té cap càrrec orgànic a Junts, malgrat l'ascendència absoluta que té sobre Junts, i que, per tant, la seva gran plataforma és el Consell de la República. Però tots aquests elements van donar a entendre i eren una pista d'aterratge pels seus propis per preparar-los per un imminent acord de la llei d'amnistia, que evidentment no es pot donar res per tancat i per fet, però sí encarrilat per les pròpies paraules de Carles Puigdemont, que és una persona que la posada en escena sempre la mesura molt, i mesura molt què diu i sobretot, no?, també què no diu, perquè malgrat donar a entendre que hi haurà amnistia, és veritat que la paraula amnistia no la va pronunciar explícitament.
Raó de més, eh?
Sí.
Segons
sí.
Com?
Ah, sí, sí,
no,
totalment.
Perquè el que dèiem, els silencis.
Clar, ell és prou conscient de dues coses, té dues urgències. Per una banda, l'acusació de terrorisme per part del Suprem, no? I és una acusació que no cessa ni a l'Audiència Nacional ni als alts tribunals, i per altra banda també li urgeix el calendari electoral. Si ell planteja un retorn, i d'alguna manera ell va cridar la unitat abans de l'estiu, perquè hi havien de passar moltes coses i s'havia de mirar més de portes endins que no pas de portes enfora, o sigui que d'alguna manera deixava entreveure, és possible que jo pugui tornar abans de les eleccions europees.
Eleccions són el 9 de juny.
Ella ha d'atendre també aquestes urgències electorals. I aquesta crida a la unitat, que moltes vegades l'entenem com una crida a la unitat que va adreçada especialment a Esquerra, aquesta vegada també s'havia d'entendre com una crida a la unitat del seu propi espai polític. veiem com en paral·lel doncs, comença a prendre ales la llista cívica de l'ANC, això per una banda, i ell també és conscient de que hi ha una part de l'òrbita de Junts que qüestiona que el partit s'hagi situat en una tessitura pactista amb el Partit Socialista. Per tant, tenint aquests dos incentius, és veritat que a Junts no li convé demorar més l'aprovació de la llei d'amnistia. I de la mateixa manera per l'altra banda, el Partit Socialista...
Una necessitat enorme de canviar el focus.
Ara en aquests moments s'estan agafant com un clau roent a la comissió de Venècia, no? I no miren els matisos de l'informe, sinó que es queden simplement amb l'aval a la llei d'amnistia. I després, que si fins ara havíem considerat que la llei d'amnistia era la pedra angular sobre el qual se sustentava la legislatura, resulta que ha emergit un cas Coldo que encara no sabem quin perímetre tindrà i quin abast tindrà, que m'atreviria a dir que fins i tot s'ha colat com el principal factor de desestabilització en aquests moments.
Entenent que les dues parts sembla que els interessa i que les postures es deuen estar costant, la gran pregunta que ens hem de fer de totes maneres és, i que s'haurà de preguntar, i que òbviament deuen estar ja preparant el seu argumentari, és... Què ha canviat? És a dir, què acorden exactament Junts i el Partit Socialista perquè en aquesta ocasió, d'aquí a 5 dies, el dijous, puguin tenir un acord, una entesa per la llei d'amnistia? I què implica aquesta mera d'entesa per Carles Puigdemont, efectivament afectat ara per una acusació del Tribunal Suprem sobre terrorisme o per una obertura de cas, i si això pot impedir-li tornar... o no, per una possible detenció, per una cosa que quedi fora d'amnistia. No? Sí. Aquí és la gran pregunta de què serà aquest acord, si és que canvia significativament o no l'acord la proposta de fa unes setmanes.
És possible que no canvi... Ah, perdó.
No, Mila i...
Vale, dic, és possible que no canvi substancialment, en el sentit de que el marge jurídic que hi ha per aquest text és molt limitat, si es vol que després tingui una tramitació pacífica i que no se'l tombi, diríem. El que ha canviat és les orelles del llop. És a dir, hi ha per ahí unes orelles enormes que li han dit a Junts que aquesta majoria de govern ara té una ofensiva por tierra, mar i aire, que es diu, no?, per part per suposat mediàtica, per suposat jurídica també, per suposat política, que fa possible que aquest govern i aquesta majoria pugui tenir problemes si no hi ha cohesió en la banda. Per tant, Junts sap que o continua el govern i hi ha amnistia, la que sigui, o si no, anem a un escenari encara pitjor en què en el retorn de Puigdemont ja quedaria per molt tard. Llavors, aquests dies s'ha... Per exemple, l'Ascens ha estat explicant bastant, no? En realitat, la llei de l'amnistia és una eina, però hi ha altres possibles eines. Si, com tot sembla, la contraofensiva judicial contra la llei d'amnistia es produeix i es produirà, hi ha la possibilitat d'indult, però clar, això tindria una sèrie de problemes, la possibilitat de reformar el tipus de delicte de terrorisme, que recordareu que el 2015 vam tenir ja una discussió molt important, perquè allò que es va fer per la Cale Borroca i pels jihadistes, mireu com s'està utilitzant ara...
De los polvos, los lodos.
Que aquí està, no?
Llavors, jo crec... compta amb el suport de PP i PSOE,
vull dir, perquè...
La crítica va ser menor, justament perquè en aquell moment estàvem en un context de lluita contra el terrorisme jihadista, i segurament la contestació va venir de sectors minoritaris de la política, però les alertes d'Amnistia Internacional hi van ser des del primer minut de com lesionava el dret a protesta i drets fonamentals aquesta reforma
però,
amb la llei Mordassa.
Però tot i així, hi ha una crítica profundíssima jurídica a la manera com el Tribunal Suprem fa la interpretació de l'actual, tot i ser tan ambigu aquest o tan extens aquest delicte de terrorisme, hi ha un problema que és que ha d'haver-hi un nucli central de violència que després tingui una irradiació, que seria la Cale Borroca en el cas del País Basc. Hi havia una ETA, i hi havia morts, hi havia violència, hi havia segrestaments, hi havia tot aquest tipus de coses.
Sobretot, perdona, Mila, perquè aquesta mateixa plantilla la podries aplicar a les protestes pageses de fa uns dies que van acabar amb algunes ferides en policies. I en aquell cas no s'ha aplicat aquesta plantilla perquè sembla com
ha
dit, eh?
Hi ha una diferència substancial.
Sí, però perdona que acabi l'argument. No, és l'argument perquè estic reproduint un article que vam publicar en el diari d'un jurista basc que explicava, si no hi ha aquest nucli central, per molt que tu apreciïs que hi ha aquesta irradiació que hi ha aldarulls, voluntat d'alterar el sistema constitucional, tot el que vulguis. Però si no tens el nucli central de violència d'una organització terrorista que faci violència, no pots acusar a altra gent de dir que estan col·laborant amb aquesta, amb aquest això. Llavors li has de donar el caràcter d'organització terrorista a Tsunami. I llavors sí, això és més difícil.
Jo crec que la diferència amb les protestes sindicals dels pagesos d'aquests dies que estem veient és precisament això, que hi ha un objectiu declarat de canviar l'estat de dret, de subvertir l'ordre constitucional. Que això sigui suficient per acusar de terrorisme és el que discuteixen molts juristes, però hi ha però aquesta diferència és substancial respecte a altre tipus de protestes, l'objectiu. I respecte a la llei d'amnistia, jo crec que hi ha un factor que és molt important, que és tenir l'acord d'Esquerra, perquè Esquerra no comparteix el perímetre de terrorisme que vol aconseguir Carles Duch Puigdemont. Jo no conec les converses fins a aquest detall, però és possible que Esquerra estigui ara mateix sigui un fre inclús més fort que el PSOE per arribar a segons quins punts que puguin posar en perill la constitucionalitat de la llei.
Perquè a quins punts, diries?
O sigui, la inclusió, fins a quin punt s'inclou el terrorisme. Mm-hmm. És a dir, que la divisió de tarees que hem viscut durant tots aquests anys, d'independentistes per una banda, socialistes per una altra, ha d'alguna manera, durant tot aquest procés, ha canviat.
Jo, havent estat ahir al Consell Nacional d'Esquerra, l'actitud d'Esquerra Republicana és no ser un inconvenient per l'aprovació de l'amnistia. Al contrari, el que fan és recriminar Junts, no?, que l'estiguin allargant.
És que tiri endavant.
I el que vol l'Esquerra és tenir els seus pressupostos aprovats aquí a Catalunya. És veritat que garantiran l'acord de pressupostos a nivell de l'Estat, i el que vol Esquerra Republicana especialment és que tots els acords i tots els traspassos de Rodalies i el model de finançament, això tiri endavant.
I que la roda comenci a girar, absolutament d'acord. Però Esquerra està menys disposada a sacrificar la llei d'amnistia per qüestions personals, que poden ser, en el seu cas, Rubén Wagensberg o Marta Rovira, del que ho està Junts.
O Vendrell. Que és el
perquè
cas més difícil.
En Esquerra sí que veig un objectiu més col·lectiu de la negociació. Però jo crec que hi ha una altra cosa que és molt important del que va dir ahir Carles Puigdemont, o m'ho sembla a mi, que és que d'alguna manera ja es començava a defensar de la lectura que l'independentisme més ortodox farà de l'amnistia, perquè ja començava a parlar de que no patiu, que nosaltres continuarem amb la confrontació,
posar a la pràctica la unilateralitat, serà, i no només declarativa.
Tornar a començar el que va passar el 17. Això és una manera de començar a defensar-se dels efectes de l'amnistia en el seu propi electorat. I per la banda dels socialistes...
Sí, perquè l'aplicació pràctica...
Un
govern que no controla, perquè ell no hi forma part, i amb unes expectatives electorals que apunten més a un canvi de govern amb un partit que no té cap tipus d'interès en aquestes dimensions, com és el PSC, no es veu gaire una capacitat d'aplicació.
Clar, per això deia abans que havia d'atendre les urgències electorals pròpies i les properes eleccions catalanes, la irrupció de noves candidatures que poden suposar una queixalada electoral per Junts.
Jo crec que el cas Coldo ara mateix és un incentiu espectacular, perquè el PSOE ha demostrat que sap gestionar i pot gestionar el debat en contra de l'amnistia. Però el debat en contra del cas Coldo no el gestiona en absolut i se l'està menjant. Mm. Per tant, li interessa molt més que l'opinió pública estigui parlant d'amnistia.
Carles.
Sí, jo diria, més enllà del tema jurídic, que ja s'han comentat moltes coses, jo diria que des de la darrera vegada en què no es va votar a favor de la llei d'amnistia, ara han passat tantes coses, que el Partit Socialista i Pedro Sánchez jo crec que ha traslladat a Junts i a la resta dels actors que la cosa està en risc, i que pot estar en risc, i que el govern pot estar en risc, i que, per tant, a prou de posar pedres al camí, prou de posar noses, diguem, no? Perquè han passat moltes coses. I de la banda independentista, jo crec que hi ha la defensa del relat. Esquerra Republicana, després de la nit electoral, crec que lluita i encara està lluitant per fer-se un racó en el relat de que les coses que passen a Madrid també ell hi posa un granet de sorra. perquè encara seguim amb que Pedro Sánchez és president gràcies a Puigdemont, com si no hi hagués ningú altre, que la llei d'amnistia és gràcies a Puigdemont i que de tot és gràcies a Puigdemont. I ahir, doncs, no? Vèiem a Junqueras aixecar la veu i...
No, i fins i tot avui, no? Mira, és Junqueras. Avui veus entrevista a Pere Aragonès, que sí, que al Periódico, sí. I el centre de la, diguem-ne, del que diu Aragonès no és l'amnistia, tot i que parla de l'amnistia, és els pressupostos, no?
Perquè
hi ha la percepció, com deia també la Sara, és bé, o sigui, està amortitzada la posició d'Esquerra Republicana en aquesta circumstància, per tant, l'interès és...
En el relat, sí, sí, diguem, espanyol, de la llei d'amnistia, només hi ha dos actors, que és Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, com si només allà hi votessin Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, i n'hi ha tota una pila, tot un carro darrere, que també sí, sí, hi tenen molt a dir, que si diguessin el contrari, la llei d'amnistia no surt.
Però no.
Llavors aquí jo diria que des de la mateixa nit electoral hi ha una lluita pel relat de que Pedro Sánchez, o sigui, que la dreta no governa Espanya gràcies a... I, de moment, el relat és el que és i les portades han sigut les coses.
Sí, sí. És que l'eix al Parlament...
Després, una última cosa. Jo crec que això que deia al principi, que Pedro Sánchez ha aixecat el dit i els ha dit, a veure, prou, hem de posar ordre, tenim temes interessants sobre de la taula, que, interessants, diguem, per la dreta, que poden fer que això tremoli de veritat. Per tant, comencem a tancar carpetes i ara la dificultat principal que jo crec que tindrà Junts en aquest cas és explicar per què no va votar l'anterior i sí aquesta, perquè com deia tant la Mila com la Sara com la Iva, les diferències les haurem de buscar en la coma i el puricoma, perquè jo crec que no hi haurà res que sigui espectacular. Llavors, i aquest interval no hagués estat igual. No hagués estat igual la successió dels fets ni la gestió dels fets amb la llei d'amnistia aprovada que com l'hem tingut ara, No hagués estat un escenari molt diferent.
Dos apunts ràpid que us volia fer i que em semblen molt interessants avui. Llegint el Carlos Coel País, em sembla molt significatiu i és molt interessant, perquè quan la Mila parlava de la pressió que rep el govern socialista, és a dir, la Moncloa, Pedro Sánchez, de molts estaments, mediàtics, polítics, òbviament, però també del món de la justícia, és molt interessant que la lectura que fa Carlos Coel és lluny d'haver boicotejat la negociació per l'amnistia, la decisió del Suprem d'obrir causa penal contra Puigdemont per terrorisme ha accelerat els tràmits. Llavors, si el moviment era per intentar boicotejar-ho, és a l'inversa. Això és per una banda. I la segona, em sembla també molt interessant veure en quin lloc queda dins del debat de l'amnistia el Partit Popular. Per què? Perquè va canviar molt ràpid de cartes al PP. És a dir, tot el debat sobre la llei d'amnistia que els últims mesos ha estat central, de cop amb el cas Koldo, han decidit tira molt millor el cas Koldo ara mateix. Llavors, si torna a canviar el focus i torna a caure en amnistia i s'oblida el cas Koldo, la percepció és que tot el que pugui dir el PP sobre l'amnistia està més que amortitzat a l'electorat, en capacitat, diguem-ne, d'aconseguir vots, la percepció, després és una altra cosa.
Amb una novetat, que és que després dels darrers dies de la campanya gallega i les manifestacions d'aquella alta veu suposadament anònima del PP, que va canviar el discurs completament. És a dir, tu no pots dir ara que l'amnistia és això, quan has estat dient que estàs considerant un indult
sí,
o, que,
sí.
O quan has dit que tens, és molt difícil provar que hi hagi terrorisme.
Sí, però ara hi ha un clic. És que si acusen Puigdemont de terrorisme tornen a tenir artilleria aquí.
Sí, però perquè... és una artilleria defectuosa. Cuidado amb això. I després hi ha una altra cosa. Jo crec que s'ha descarat molt en les darreres 4 setmanes. S'ha descarat molt l'acció concertada amb finalitat política de les decisions judicials. Vale. Perquè ara ja ningú pot dir que això és casualitat. A tanta persistència.
Feia temps, que no semblava.
Bueno, se semblava, però no podies dir-ho.
No.
M'entens? És a dir, ara hi ha una successió de decisions, la mateixa divisió de la fiscalia, és a dir, una altra cosa que s'ha dit aquests dies, lo normal és que hi hagi un fiscal que acusa i que digui terrorisme, que hi hagi un jutge que digui cuidado, a veure què passa aquí, no?
És el món al revés.
I és el món al revés. Llavors, cuidado amb això. Jo crec que a hores d'ara el que està cada vegada més en qüestió és el sistema judicial. I aquí haurem de parlar, perquè després parlarem de l'11M, però la reforma que es va fer després de la transició de la defensa era perquè hi havia problemes de que hi hagués involució del sistema constitucional per la preeminència de l'estament militar. Però no vam sospitar que en un moment determinat podria actuar la justícia com a braç jurídic d'un intent polític d'involució de la Constitució.
Per això vam parlar també, i va haver-hi advertències, per això deia que fa temps que hi ha coses que es veuen, no? Es va advertir el 2017, entre moltes altres coses també que estaven succeint i que eren excessos, òbviament, que el sector judicial, l'actor judicial, com a estament, com a institució espanyola, no podia permetre's determinades coses, encara que pensés que per la unitat d'Espanya era útil. No s'ho podia permetre perquè llavors això ja no pot ser-te enrere. Clar. I si entres en una dinàmica en què un jutge o un grup de jutges o un grup de fiscals o un grup de X s'excedeixen de la seva capacitat senzillament per motius ideològics, tornar enrere és impossible.
Clar.
O sigui, pagar les conseqüències, la fractura del que això implica davant de la ciutadania és enorme.
Clar.
Perquè, sobretot, el sistema judicial se suporta en la fe.
Però fixa't,
en la creença per part dels ciutadans que allò és just, que allò té sentit.
Clar,
el dia que deixa de ser així, l'estament pot seguir tenint tot el poder del món, però perd una capacitat enorme d'incidència a la població.
Però fixa't que ha canviat. Per exemple, quan vam tenir el debat de si hi havia o no delicte de rebel·lió, que estàvem en un cas igual, idèntic, qualificar els fets com delicte de rebel·lió tenia unes implicacions polítiques, perquè uns candidats no es podien presentar a les eleccions, perquè alterava els resultats de les eleccions, perquè tenia moltes conseqüències. Després va quedar en sedició. Per tant, d'alguna manera, aquells que criticaven el delicte de rebel·lió tenien raó. Però què va passar? Que des de fora de la justícia és molt difícil criticar una resolució judicial, perquè es considerava que eren intocables.
És intocable.
Sí. Doncs això és el que ha canviat. Per això t'he dit que les quatre últimes setmanes això sí que ha canviat. Perquè ara la crítica a les decisions judicials és generalitzada.
Sí, sí.
I no només des de Catalunya, que era abans, quan el delicte de rebel·lió sobretot era des de Catalunya. Ara no.
Però el que
ara
vull dir, Mila, és que això...
Inclús d'Europa, perquè lo de Venècia és una demostració també de que quan el PP ha volgut internacionalitzar el tema de l'amnistia, li ha sortit malament.
Però vull dir que això és un... Perdó, un segon, Iva, però això és un procés en què si la crítica és generalitzada per part d'una una part política molt gran, i això vol dir una part ciutadana molt gran, no té camí enrere, perquè els mateixos arguments que pot utilitzar el PSOE per dir que la justícia és injusta respecte als seus interessos, el PP podria fer-ho d'aquí a dos dies dient: fixeu-vos, perquè com que ells ja van dir que la justícia no era justa, jo també puc dir que la justícia és injusta en aquest cas, i entres en una dinàmica en què ja
estàs destrossant la justícia.
Està enfonsat el sistema. Iva, que volia debatre alguna cosa.
Sí, l'amnistia.
Sí, no, a veure, sobre l'evolució de la justícia i sobretot sobre el dictamen de la Comissió de Venècia. Jo crec que el dictamen de la Comissió de Venècia, el que ha fet magistralment el PSOE és donar el primer cop i provar de marcar un criteri sobre el que estava dient la Comissió de Venècia, perquè hi ha molts peros,
Sí que n'hi ha, sí.
Però el nucli central, que és el que buscava el PP, li ha sortit al revés.
El nucli central és la llei una amnistia no és il·legal.
Doncs ja està, perquè el PP diu que sí, que és el seu argument
però
central.
Però després hi diu, ara bé, aquesta amnistia que estàs preparant
i la manera de tramitar-la,
Déu-n'hi-do com l'estàs preparant, Xavi.
La via d'urgència no té sentit.
Però jo distingiria
noms i cognoms.
Seria millor una reforma constitucional, sí.
No, però aquí hi ha dues coses,
Però per això, perdona, Iva, i aquí és el que jo deia, intentava dir ahir, quan et lleves al matí, i això, i ara és una bona connexió, ara en parlarem amb l'Evole, perquè això és 11M, és a dir, llevar-te al matí, obrir diaris sobre una decisió d'un òrgan que és internacional, que depèn de la...
Del
Consell d'Europa, gràcies. I que ningú llegeixi igual, que ningú sigui capaç de dir és un aval, però amb matisos, perquè és un aval perquè hi ha coses que diu sobre la manera en què gestionarà que no està ben fet.
Perquè hi ha el relat.
Perquè ningú és capaç de dir el dibuix sencer, de dir s'està avalant la possibilitat de fer una amnistia, però compte, perquè està dient que algunes de les coses que s'estan fent no estan del tot ben fetes. Sembla que sigui una ara mateix una entelèquia. És impossible que això es produeixi.
Sí, però fixa't una cosa.
La gent només, les trinxeres només sí. Es fixen cadascú. Exacte. En el que li interessa.
El debat sempre està viciat, però en un debat sempre hi ha quina és la principal impugnació. I la principal impugnació, i per això es fa bé venir aquest a la Comissió de Venècia a analitzar el tema...
No es pot fer una amnistia.
No es pot fer una amnistia. És inconstitucional i no es pot fer una amnistia. En el nucli central, la Comissió de Venècia li ha donat una bofetada al PP que va fer que ha estat fent l'estratègia de la internacionalització.
Cert.
Del tema de l'amnistia, l'ha portat al Parlament Europeu. Cert. Ho ha fet per tot arreu.
Sí, sí.
Després, hi ha alguns aspectes que són contraris a com s'està fent, i aquesta crítica també s'ha fet des del país. També hi ha juristes que han dit no, el procediment d'urgència, el legislador, totes aquestes coses, d'acord, però són coses formals. És a dir, són qüestions que són importants, no dic que no, o sigui, són importants, però el nucli central... El PP avui no pot, com volia, sortir dient, la Comissió de Venècia diu que l'amnistia a Espanya
no
és inconstitucional i no es pot
fer.
A veure, la maquinària estratègica dels partits no és nou, sempre fa
I perdona,
sol, no?
I perdona, Sara, i, però dels, sí, dels sí. Partits pot anar a mitjans i dels mitjans va a la ciutadania. Llavors,
sí.
Ningú es creu res.
Clar.
És a dir, jo
clar.
Estic en una trinxera ideològica, etcètera, que més igual el que diguis tu. Més igual el que diu aquest diari, més igual el que diu aquest polític, més igual el que diu el meu veí. Jo ja sé què és això. Aquesta amnistia no és possible o aquesta amnistia és molt lògica.
El problema és que l'escala de grisos, l'escala de matisos, no?, en els últims anys de polarització de la política s'hagin eliminat i s'hagin esborrat.